Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Bon dia a tothom. Benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer.
A les portes del mes d'octubre comencem una nova temporada, molt contents de poder tornar als estudis de l'emissora situats al quart pis de la Casa de la Paeria, des d'on comencem aquest programa.
Avui tenim un programa amb dos protagonistes. El primer serà el Festival Forma Balaguer d'Art Contemporani, que omplirà els monuments i les places de la nostra ciutat de propostes transgressores per fer-nos mirar d'una manera diferent els nostres espais urbans. I per això començarem parlant amb la Irma Secanell, comissària del festival, i el Paer de Cultura.
Ja sabeu que a Balaguer és on la plana i la muntanya es donen la mà. Per això, el segon protagonista del Fent Ruta serà el Canal d'Urgell i tot el paisatge de la plana d'Urgell. I ho farem portant-vos en primícia totes les novetats dels espais culturals del Canal d'Urgell. Oi, Maribel?
Sí, i tant. Enguany, a través de la Fundació, renovem i rellancem el projecte de l'Espai Cultural. I us en volem fer partícips i parlar amb tots vosaltres.
I acabarem el programa parlant de les Jornades Europees de Patrimoni, perquè el cap de setmana del 8, 9 i 10 d'octubre se celebra arreu de Catalunya aquesta Festa Major del Patrimoni. I arreu s'han organitzat activitats per descobrir-lo.
També tindrem la secció de Fent Camí i, com que avui parlem de la plana de l'Urgell, amb el Nil i la Clara anirem fins a l'estany d'Ivars i Vilassana.
I acabarem el programa repassant l'agenda d'activitats a la secció Trau el nas per la finestra, que ve força carregada de propostes com les jornades de Benvinguts a Pagès o els concerts que es faran al Parc Astronòmic.
Ens presentem els que us acompanyaran durant la propera hora. Els guions i a la locució, el Nil Ortiz, la Clara Tsuà, el Jaume Marbà i qui us parla, la Maribel Pedrol, i els controls tècnics, el Mingo i l'Oriol.
En nom de tot l'equip, moltes gràcies per acompanyar-nos. Sense més, comencem amb el Fent Ruta. Benvinguts.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I continuem al magazín turístic de Ràdio Balaguer, al Fent Ruta, i comencem aquesta primera entrevista de la nova temporada saludant a l'Arnau Torrente i la Irma Secanell. Bon dia i bona hora als dos.
Molt bon dia.
Hola, bones.
Molt bé. Tots dos, de fet, ja han passat pels micròfons d'aquest magazín turístic. L'Arnau enguany mateix ens va vindre a explicar els encontats i la Irma va ser la responsable de tot el projecte de turisme familiar que ens va explicar l'any passat. Per tant, ja són vells coneguts de casa. I els hem convidat a que vinguessin aquí als estudis de Ràdio Balaguer, aquí al quart pis de la Casa de la Paeria, per dir una cosa que enguany és el primer any que es fa, que es dirà Festival, a veure si ho dic bé, Festival Forma d'Art Contemporani de Balaguer, una cosa així.
No ben bé. El nom concret, vam tindre tot un debat intern, si d'això n'havíem de dir mostra, si n'havíem de dir festival, i al final, com que som molt assemblearis, vam decidir que la gent li posi el nom que vulgui i simplement li vam dir Forma, Espais d'Art Contemporani. Que tothom ho anomeni com vulgui o li posi l'etiqueta que cregui.
I què és el Forma, Espais d'Art Contemporani?
Doncs el Forma Espais d'Art Contemporani és un esdeveniment que el que busca és transformar la ciutat de Balaguer, el seu paisatge urbà, en un gran museu d'art contemporani. Podríem dir així o ho podríem resumir d'aquesta manera. Per tant, estem acostumats a veure art contemporani dintre de sales, dintre de museus, i com que tenim la sensació que això fa enrere molta gent o que està tot el tema de l'art contemporani pot ser una mica massa lluny de la ciutadania en general, doncs ho fem al revés, que és portar l'art contemporani allà on hi ha la gent en lloc d'esperar que la gent vagi on hi ha l'art contemporani.
Molt bé, és allò del Mahoma i la muntanya.
Més o menys.
Exacte. La Irma em sembla que és la comissària de tot l'esdeveniment. Quants dies durarà això, Irma? Serà durant un cap de setmana?
No, el format durarà de l'1 al 24 d'octubre.
Per tant, molts dies?
Sí.
Però em sembla que hi haurà dos cap de setmanes, que seran els dos cap de setmanes més forts. Pot ser el primer, i després m'ha semblat que el cap de setmana del 16 i 17 d'octubre, com anirà això, el programa?
Sí, exacte. El dia 1 farem una preinauguració a la tarda, com que coincideix amb l'1 d'octubre, vam decidir fer una preinauguració amb els artistes, amb un format una mica més proper, potser, i llavors des del dia 2 farem la inauguració oficial. Al matí s'ha convocat a la gent a la Palla Bacar a les 11, llavors es farà una acció de portar una de les instal·lacions físicament portada per la ciutadania fins a la seva ubicació, que serà la Passarel·la Nova, i un cop penjada es donarà per inaugurat el forma.
Molt bé. Per tant, el primer acte ja és un acte on cridem a la participació de tothom.
Exacte.
Serà el dissabte 2 d'octubre.
A les 11.
A les 11 a la Palla Bacar, perquè es tracta de, entre tots, desplaçar un monument, per dir-ho així, una
sí,
escultura.
Sí, un element escultòric.
Molt bé, que estarà durant uns quants dies al mig de la Passarel·la Nova.
Estarà penjat a la Passarel·la Nova, exacte.
Tots aquests elements escultòrics que aniran ocupant espais urbans i també dins d'alguns dels monuments de la ciutat, tenen la voluntat de ser efímers o hi haurà alguna cosa que quedarà de tot això?
Doncs majoritàriament seran elements efímers. Sí que és veritat que hi haurà un element, que hi haurà una escultura, concretament la del Juan López, o una intervenció. Jo crec que és més acurat parlar d'intervencions més que d'escultures. Vull dir que la gent no s'imagini elements com el rovelló o com l'escull que tenim aquí a la ciutat, sinó que crec que és millor parlar d'instal·lacions. I aquesta sí que es quedarà. Aquesta, que és la de l'artista convidat o de l'artista que apadrina la mostra, doncs aquesta del Juan López, aquesta ja es quedarà. I a part també hi ha una segona, aquesta sí que en podem anomenar escultura, que és la d'un autor local, la del Josep Mateu, que aquesta també es quedarà a la ciutat.
Doncs, si et sembla bé, comencem pel Josep Mateu. El Josep Mateu és un artista de Balaguer que, de fet, ja té dues obres exposades. Una és l'Escull, l'escultura a la Unitat de la Llengua, que és a l'Avinguda de Països Catalans, i l'altra és a la mateixa també Avinguda de Països Catalans, que és el Morter. Això vol dir que el Mateu a casa seva és allò que diuen de que... Bueno, la frase és al revés, que normalment costa ser profeta a casa seva, però en canvi el Josep, pues, és tot el contrari, a casa seva. Enguany inaugura una tercera obra, un tercer monument, una tercera escultura.
Sí, la veritat és que va ser una sorpresa per tots saber que la paeria comptava amb aquesta tercera escultura del Josep Mateu, però que no s'havia inaugurat mai, i de fet no s'havia inaugurat ni se li havia buscat ubicació. I per tant, quan vam començar a pensar en el forma, doncs vam creure que era un marc boníssim per donar resposta a un problema que hi ha, bé, un problema, amb una cosa que no s'havia afrontat o que no s'havia solucionat de feia temps.
I on estarà ubicada aquesta escultura, aquesta tercera obra del Josep Mateu?
Doncs com que el forma precisament el que busca és treure les escultures o portar-les a llocs on no n'hi ha habitualment, tot i que inicialment vam debatre de si havia d'estar en un museu, de si havia d'estar en una església o fins i tot si havia d'estar en una rotonda o al vestíbul de la Casa de la Paeria, doncs finalment anirà ubicada al pavelló, al poliesportiu o al pavelló d'Impaxa, perquè és un espai que hi passa molta gent, que s'hi fan fires, que s'hi fan esdeveniments esportius, però que no hi ha res vinculat a la cultura o a l'art contemporani, en aquest cas, i per tant anirà situat allà.
Perfecte. Hem parlat de l'obra del Josep Mateu i una altra de les obres que quedaran, ara ho explicàveu, és l'obra del Juan López, que serà l'artista que enguany apadrinarà aquesta primera edició del Forma. Això vol dir que cada any entenc que hi haurà un padrí diferent. Com és que hem triat l'artista Juan López?
Bé, el Juan López ens encaixava molt bé a nivell de discurs conceptual. És un artista que treballa molt el tema de la ciutat i tot com els espais de la ciutat al final ens condicionen, com a persones que hi vivim, hi habitem i interactuem. Llavors ens encaixava molt bé a nivell de discurs i junt amb això està present a la fundació, a la col·lecció de la Fundació Soriguer, i llavors, bueno, van encaixar totes les peces.
Molt bé. Ara parlaix de la Fundació Soriguer. Una de les coses que veurem aquest mes d'octubre coincidint amb el Forma, o dins del programa del Forma, és que aquestes institucions privades que ofereixen de manera permanent art contemporani a la ciutat s'implicaran, no? Perquè, per exemple, dins de Soriguer, sé que em sembla que és el dissabte...
El dia 16
es farà visites cada mitja hora. Com anirà això?
Sí, exacte. El dissabte dia 16, Fundació Soriguer ens ofereix la possibilitat de poder visitar la planta. Llavors es farà amb audioguies, la gent pot reservar entrades a les 10, 10 i mitja, 11, 11 i mitja i 12, de manera gratuïta, i llavors això, es fa la ruta per planta amb audioguia.
Molt bé, això serà durant el dia 16...
Al matí.
Al matí, cada mitja hora.
Cada mitja hora.
I on s'hauran d'inscriure la gent que vulgui anar a veure el projecte Planta de Sorolla?
Reserves.forma.cat.
Molt bé. Per tant, a la mateixa web del...
I ja comencen a haver moltes reserves.
D'acord. O sigui que cal que la gent s'espavili,
eh? Sí, exacte.
Molt bé. Hem parlat de la Fundació Soriguer. Sé que l'altra fundació de Balaguer dedicada a l'art contemporani, em sembla que també fan portes obertes tots els dies...
Sí, és així. Quan vam anar a parlar amb ells per si es volien sumar al projecte, van estar encantadíssims. De fet, entenem que és un projecte que va molt amb la línia del que busquen ells i ens van fer aquesta proposta. Nosaltres sí que, tant quan hem parlat amb Soriguer com quan hem parlat amb Margarida Montferrat, sí que els hem donat total llibertat perquè se sumessin al projecte com ells creguessin, i des de la Fundació Margarida Montferrat ens van dir, home, doncs aquest any... el que oferim és això, és dir, portes obertes tot el temps que dura la mostra i, en tot cas, a mesura que això vagi creixent, a mesura que es vagi definint més, doncs ja anirem adoptant un paper més protagonista, si cal.
Molt bé. Hem parlat d'algun dels actes que es fan el cap de setmana del 16 i 17, que es pot ser el cap de setmana amb més moviment. Després també hem comentat alguna de les coses que es faran el primer cap de setmana, de l'1, 2 i 3. Mm-hmm. Tot això estarà repartit arreu de la ciutat, no? S'ocuparan espais al mig del carrer, hi haurà algunes intervencions, algunes performances que seran a dins d'espais de monuments. Com s'ha fet el criteri a l'hora de decidir els espais on s'ubicaran aquestes intervencions artístiques?
Bueno, es va fer com un llistat proposant als artistes els espais que nosaltres consideràvem adequats a la ciutat per poder fer intervencions artístiques. I a partir de lo que els artistes, d'acord amb el seu projecte, ens anaven proposant, anàvem ubicant-los a la ciutat.
Llavors, per exemple, sé que el cap de setmana inaugural, un dels espais serà el Castell Formós, i allí coincidirà, si no ho dic malament, un concert per un costat d'un cantautor de Perquè Ponent, però això maridarà amb una performance de llums, o com anirà això? Com és que m'ha afegit aquest concert dins del programa del Forme?
Hem afegit aquest concert perquè el fet de fer un concert jo crec que sempre té un to festiu que ajuda a que tot tingui un caire més d'inauguració, i perquè donava la coincidència que el Petit de Caleril, que és un grup de Guissona, per tant podem considerar un grup
local,
de Ponent, tenia tota la instal·lació lumínica de la seva gira feta pel David Giribet, que és un artista de Tàrrega que treballa amb llum, i per tant també s'adequava molt bé amb tota aquesta programació del Forma. Per tant, no és que encabim aquí un concert amb calçador, sinó més aviat, diguem que fem una instal·lació lumínica al Castell Formós que, a més, ve maridada o ve de la mà de l'actuació musical del Petit de Caleril.
Molt bé. Doncs déu-n'hi-do les coses que tenim a punt. Ens sorprendreu, segur que ens sorprendeu quan sortirem de casa i començarem a veure performance. Jo sí que us demano, el programa és molt extens i ara us posarem un compromís, però sí que us demanaré a cada un dels dos que de totes les activitats o intervencions o performance, o digueu com vulgueu que es fan, no és la que us agrada més o la que us ha sorprès més, però sí que dius, mira, aquesta la vull destacar per aquest fet concret. Per tant, no sé qui dels dos vol començar. Ja sé que és una pregunta que sempre la fem i quan hi ha moltes activitats i dius, és que ho hem programat perquè ens agrada tot. Però vaja, no sé, endavant.
Doncs tu mateixa, Irma, se deixa la paraula.
Bueno, ara vaig a fer una cosa que no està gaire bé, però jo convido la gent a les visites guiades. Al final, l'art contemporani, la mediació de les explicacions, dels textos, de tot allò que acompanya el discurs de l'artista és essencial per entendre les obres. I crec que les visites guiades, que hi haurà una cada diumenge a les 11, ens poden ajudar a entendre d'una altra manera aquestes obres, no només a nivell estètic, sinó d'una manera molt més reflexiva i molt més profunda, no?
Molt bé. Això serà durant els 4 diumenges, sembla que és.
Sí.
Sempre serà a la mateixa hora,
sí.
A les 11.
I se sortirà des del Museu de la Noguera.
Perfecte. Tu seràs, en tant que comissària de tota la mostra, entenc la persona que farà aquest paper de mediació patrimonial.
Sí.
S'ha d'inscriure la gent?
No, en principi no. En principi deixem lliure, llavors valorarem si s'omplís molt cada visita, llavors ja ho valorarem, però en principi lliure.
Per tant, els quatre diumenges que duri la mostra, ens acompanyaràs sortint a les 11 per un recorregut que anirà a tots els espais on hi haurà intervencions artístiques, comentant in situ cada una de les intervencions.
Exacte.
Molt bé, apunteu. Atenció, gent, això es farà quatre diumenges, que no se us passi. I ara sí, el Paer de Cultura, l'Arnau, no sé quin acte ens vol destacar.
Doncs jo destacaré segurament l'únic acte del que no hem parlat, perquè hem fet un repàs molt extens de tota la programació, i destacaré la taula rodona que tindrà lloc el dia 8 d'octubre a les 8 del vespre, que és una taula rodona que porta per nom La ciutat del futur i el món que ve, i que comptarà amb l'arquitecte Zaida Muixí i el professor titular de teoria i crítica d'art, Martí Peran. Crec que és molt interessant, crec que la cultura ens ha de servir per fer-nos reflexionar, per qüestionar-nos les coses, i per tant, en el marc del Forma, convidem a tothom a repensar la ciutat i a pensar com és aquest, des d'un punt de vista urbanístic, com ha de ser aquest Balaguer on volem viure.
Molt bé, moltes gràcies. Em sembla que ja només per acabar, sí que si algú de vosaltres ens vol recordar, tots els oients, quina és la web per poder buscar el detall del programa i totes les inscripcions.
Forma.cat.
Forma.cat, directament. Doncs moltes gràcies, Arnau Torrente, Paer de Cultura de la ciutat, Irma Secanell, la comissària d'aquesta primera edició del Forma Espais d'Art Contemporani de Balaguer. I que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
Molt bé, i ara continuem fent ruta. Estem molt contents perquè la Maribel Pedrol, que és una col·laboradora d'aquest programa des de les primeres edicions, a part de ser col·laboradora del Fent Ruta, és des de fa no gaire, a veure si ho diem bé això, la directora de la Fundació dels Espais Culturals del Canal d'Urgell.
No, ho has fet ben complicat.
Com
la directora
això?
De la Fundació Canals d'Urgell.
Molt bé.
És curtet.
Molt bé. Doncs, Maribel, avui, amb aquesta doble condició de col·laboradora i al mateix temps d'entrevistada, ara el que farem és parlar amb tu perquè ens posis al corrent de què és això de la Fundació Canals d'Urgell i de què és la Casa Canal i de què són els espais culturals del Canal d'Urgell. Per tant, moltes gràcies per la feina que fas, per benvingut.
Quins nervis, ser l'altre cantó ara.
Exacte. què és la Casa Canal?
Mira, la Casa Canal és una casa situada a Mollerussa, construïda entre 1867 i 1876 per Domingo Cardenal Gandasegui, que va ser l'enginyer constructor dels canals d'Urgell. I és la casa que es construeix per dirigir la circulació de l'aigua i que s'utilitzava en un primer moment com a magatzems per emmagatzemar el que la gent pagava per poder utilitzar la infraestructura del canal d'Urgell.
És a dir, en un primer moment la gent, els pagesos que comencen a regar, no tindran diners per pagar i per tant ho faran amb espècies, sí. I això s'emmagatzemarà en aquest edifici de la Casa Canal. Sí. I aquest edifici ara acull, encara avui en dia, la comunitat, la societat de la comunitat de regants,
sí.
Oi?
És a dir, el canal d'Urgell és construït per una empresa privada, S.A., Societat Anònima Canal d'Urgell. Es pot quedar la concessió del canal d'Urgell durant 99 anys. Això vol dir que l'any 64, 1964, perd la concessió. La concessió passa de l'Estat a l'Estat i de l'Estat passa a la Comunitat General de Regants, que herede d'aquesta societat anònima tot allò que era imprescindible per poder continuar fent servir el canal d'Urgell i regant. I això era Casa Canal i infraestructura. Totes les altres propietats que eren de la S.A. es van poder vendre a particulars. I llavors la Comunitat General de Regants el que fa ja des del 1965 és tenir la seu a la Casa Canal.
Llavors, en aquest edifici de la Casa Canal, a part d'haver la seu administrativa de la Comunitat de Regants, també hi ha un petit museu que explica no només la construcció del canal, sinó l'impacte que va suposar la construcció del canal per totes les terres de la plana d'Urgell,
sí,
no?
Sí, exactament. Tota la planta baixa, que eren els antics magatzems i tallers, el 2002 s'hi comença a fer obres per acondicionar-ho com a centre d'interpretació del territori. I llavors, el principal, trobant-se a la Casa Canal i a la seu de la Comunitat General de Regants, és a dir, la interpretació del territori passa per explicar la construcció del canal d'Urgell.
Molt bé. Em sembla que tu vas ser ja una de les que va impulsar aquest petit centre d'interpretació quan es va posar en funcionament. Quan va ser això?
Sí.
Quin és el primer moment de posada en funcionament d'aquest
espai?
Mira,
el 8 de març, el 2002 es forma el consorci i es comencen les obres, s'executen les obres i es comença a treballar ja a la planta baixa de la Casa Canal, i el 8 de març del 2003 s'inaugura l'espai cultural dels canals d'Urgell. Llavors constava d'un auditori i d'un espai permanent on s'expliqui l'abans, el durant i el després de la construcció de la infraestructura, i un parell d'espais temporals on un estava pensat per tenir exposicions temporals que parlessin sobre la infraestructura, sobre el Canal d'Urgell, i un altre espai que es deixava perquè els artistes locals vinguessin a exposar la seva obra o artistes que no fossin locals vinguessin a parlar sobre el nostre territori. És a dir, no volia ser un espai que prengués lloc a cap altra sala d'exposicions, sinó que tenia una temàtica molt concreta, que era o ets local i parles del que vols, o ets de fora i parles sobre lo local. Això és fins al 2015. El 2015 es desfà el Consorci i l'Espai Cultural queda a mans del Consell Comarcal, i llavors, bueno, s'hi continuen fent visites guiades, però la seva labor se centra més en el turisme, perquè es transforma en l'Oficina de Turisme Comarcal.
Molt bé. Llavors, tu aterres una altra vegada a la Casa Canal l'any 2021, o sigui, enguany.
Sí.
Perquè enguany és quan es crea aquesta nova fundació per rellançar l'espai?
Sí, el maig del 2021 s'aproven els estatuts i passa per notaria la constitució de la Fundació Canals d'Urgell, i el paper de la fundació, la fundació és filla de la Comunitat General de Regants, els patrons constituents són presidents de les col·lectivitats de la Comunitat General de Regants, i la seva intenció és el de fer valer la història i el patrimoni del Canal d'Urgell. I una de les eines que utilitza la Fundació per fer valer aquest patrimoni, no només per recordar-lo, sinó per conservar-lo i per fer-ne divulgació i fer-ne difusió, és l'espai cultural dels Canals d'Urgell. I, per tant, el que fa és tornar a agafar les regnes d'aquest espai cultural i tornen a cridar per a veure si vull que patineix aquest projecte. La veritat és que em fa moltíssima il·lusió.
I, per tant, la Maribel Pedrol, col·laboradora del FENRUTA i que durant molts anys havia liderat aquest projecte des del seu primer moment, torna el 2021 a liderar una altra vegada amb aquest projecte renovat dels espais culturals del Canal d'Urgell.
Sí. És a dir, l'espai permanent continua fent la feina que feia. La veritat és que el centre que tenim està molt ben dissenyat i, tot i tenir 18 anys, sembla que faci 4 que estigui en funcionament. Està molt ben conservat i potser s'han de fer alguns retocs, però que això es farà a la llarga. La història no ha deixat de ser actual. Continuem treballant perquè necessitem treballar la consciència de la gent per saber d'on venim, i per tant, per saber qui som hem de saber d'on venim. És molt important conèixer el perquè de la construcció del Canal d'Urgell i com aquest Canal d'Urgell va transformar no només el paisatge, sinó la manera de ser de les persones que habiten a la plana. I ara, a finals d'any, a través de la Diputació de Lleida, es durà a terme una transformació de les sales d'exposicions temporals on es vol explicar cap a on anem. Seria la quarta revolució de l'aigua. Sempre entenent que hi ha hagut 3 revolucions abans. La del segle XIV, quan es fa possible pensar el projecte, la del segle XIX, quan es fa possible construir la infraestructura, la del segle XX, quan es produeix la veritable transformació del territori, perquè no hem d'oblidar que el Canal d'Urgell va tardar 100 anys a funcionar, i la quarta revolució és la del segle XXI, quan realment es modernitzarà les instal·lacions de Recafinca i, per tant, podrem treure un profit real, optimitzar al màxim l'aigua que ens baixa pel Canal d'Urgell.
Molt bé. Com a espai expositiu, com a centre d'interpretació, quins són els nous reptes que teniu? La voluntat és de créixer amb escoles, créixer a l'hora de continuar rebent turistes, obrireu cada dia, com ho farem, això?
Mira, amb lo de la pandèmia ens ha servit per reflexionar. No sé si és més important obrir cada dia si no obrir quan realment la gent vol fer la visita. I, per tant, estem repensant quins horaris fer i com fer-ho. Hem d'estar disposats a fer visita quan la gent ens ho demani. I, per tant, de moment, tot és sota demanda. Clar, les visites també les fem en un espai tancat i, per tant, hi ha les restriccions que hi ha. Però, de moment, és sota demanda. És a dir, la gent ens truca, fa la reserva i nosaltres, quan volen, el dia que volen, a l'hora que volen, obrim i fem la visita. Tornarem a incidir en la gent del territori. Encara hi ha molta gent de les 5 comarques regades pel Canal d'Urgell que no coneix de la nostra existència, i 18 anys després de la seva inauguració comença a ser una mica greu, i per tant hem de treballar moltíssim amb la gent del territori i, bueno, a partir d'aquí anant-nos obrint. Les escoles és superimportant que passin, perquè és important conèixer, ja t'ho he dit abans, conèixer d'on venim, i per tant ara el que hem fet és reinventar-nos. La visita dels infants, que es va fer nova fa 5 anys, no s'ha explotat i, per tant, podem dir que estrenem visita per infants. I ara la novetat és que la visita no la farem naltres, sinó que la farà l'Isidor, que és un titella, que és un viatge en el temps. Encara, és a dir, això és una primícia, perquè l'Isidor encara no mos ha arribat, encara s'està fent. I l'Isidor serà l'encarregat de fer descobrir els més petitets, des dels 3 anys, bueno, P3, P4, P5, primer i segon, que són potser els visitants més... Com dir tu? Els que exigeixen més i, per tant, se tindran el privilegi de tenir un viatge en el temps que els hi farà la visita guiada per l'espai permanent. I amb els altres cursos estem renovant proposta didàctica. Les propostes que teníem fins ara, fins al moment, han funcionat, però ja fa massa temps que roden per aquestes escoles del territori i jo crec que aquests estudiants nostres es mereixen l'oportunitat de treballar més i diferent. I, per tant, les estem renovant totes.
Qui és l'Isidor? Un titella?
Un titella, sí. És un viatge en el temps que ens va descobrint com es transforma el territori i com es construeix el Canal d'Urgell.
I això vol dir que la persona que farà el viatge farà servir aquest titella o com
sí.
va això?
Sí, sí. La Núria o jo mateixa serem les encarregades de fer circular l'Isidor per aquest espai.
Molt bé.
Ens anirà descobrint totes les sales. El fem que viatgi en el temps perquè realment l'espai permanent és un viatge en el temps. És a dir, anem 150 anys 500 anys enrere per anar a conèixer quin era aquell primer projecte de 1346 i a poc anem avançant en el temps per anar descobrint tots els canvis i totes les transformacions. Per tant, ha de ser viatge en el temps.
Molt bé. Ara la Maribel Pedrola ens parlava que des de la Casa Canal, des dels espais culturals, un dels segments prioritaris són les escoles, però això renovaran tots els dossiers didàctics. Però ens consta que també un dels altres segments són tot el que és associacions de dones, associacions de jubilats, i fins i tot heu contactat amb totes les entitats de per aquí Ponent per donar-vos a conèixer. Com ha anat aquest nou procés de tornar a contactar amb aquest tipus de segment?
Bueno, era una feina que es tenia molt oblidada i, clar, feia com aquell que diu 5 anys que se sentia parlar poc de l'espai cultural. I, per tant, ens hem posat en contacte amb tots els consells comarcals, amb totes les oficines de turisme, perquè cultura i turisme, bueno, aquest programa ho demostra, no estan renyides, sinó que van de la mà. I, per tant, hem cregut convenient posar-nos en contacte amb tots els tècnics de la zona per fer-lo saber que nosaltres tornem a estar al mercat i que estem oberts a acollir tothom. I que, per tant, bueno, pues ara començarem amb ofertes, amb visites diferents. Es tracta de ser-hi i d'anar innovant i canviant per obrir mercat.
L'objectiu és buscar nous segments, nous públics, ara que parles d'obrir mercat i de fer les coses diferents.
Sempre hem d'estar oberts a tot. Hem de recuperar el que hem perdut i si obrim nous sectors, perfecte.
Molt bé. Més enllà de l'esforç que farà per donar a conèixer i per dinamitzar aquest centre, aquest espai de cultural que hi ha a Mollerussa, entenc que la Fundació Canal d'Urgell, un dels reptes també serà de generar rutes arreu del territori?
Bueno, és que, clar, no es tracta de generar rutes. Les rutes ja estan fetes. És a dir, ruta més marcada que la del Canal d'Urgell no existeix. Però se n'ha de treure, és a dir, ho hem de treballar per fer-la visible.
Transformar una ruta física del canal en un producte combinat que permeti als visitants anar a diferents punts on trobaran espais que estaran mínimament senyalitzats que permetran un fil conductor. Això ja esteu treballant, suposo?
Sí, això ja estem treballant. Ja era una feina que s'havia començat a fer des de la Comunitat General de Regants i des de la Fundació l'heredarem i ho tirarem endavant.
Molt bé. Fa un parell d'anys va vindre aquí al Fent Ruta de Ràdio Balaguer la gent de Canal Viu.
La plataforma,
De la plataforma, i ens van explicar que hi havia hagut ens van donar una molt bona notícia, que era que es començaria a replantar totes les banquetes, no només del canal que hi havien estat plantades d'arbres, sinó també del subcanal.
Sí.
Per crear una gran xarxa verda o blava, no sé com l'hem de dir, per afavorir aquesta xarxa de bicicleta, de cicloturisme i també de senderisme.
Sí, sí, sí. A més, des de la Fundació treballem amb la plataforma Canal Viu per les escoles. És a dir, quan fa 5 anys deixo l'espai cultural, me n'aparto, una de les activitats que oferíem a les escoles era la descoberta de la banqueta. Jo la veritat és que en tema plantes i tema animals soc molt dolenta i per tant tot ho veig igual, però havíem encarregat amb un arquitecte paisatgista que s'oferís a dissenyar-nos una visita i que si convenia la fes ell mateix per les banquetes que teníem més a prop de Mollerussa, tot i que Mollerussa és ciutat, és a dir, a pocs quilòmetres, no tenim gaire terme municipal, tenim la banqueta del canal de la tercera sèquia principal que ens va fins al Salt del Duran i que hi ha prou de diversitat com perquè les escoles s'hi puguin atensar i ho puguin conèixer. Malauradament, aquella proposta no va tirar endavant, les escoles no van comprar aquella activitat i després, bueno, clar, marxo i no faig el seguiment. Ara, amb les noves propostes didàctiques, es torna a oferir, però ja no és la Fundació qui l'ofereix, sinó que s'ha signat un conveni, s'ha fet de paraula, però és Plataforma Canal Viu, qui a través de totes les seues associacions s'encarrega de fer aquestes visites guiades. I, per tant, cada associació, Plataforma, el que fa és agrupar una sèrie d'associacions que tots vetllen per el manteniment de la banqueta del tros de canal que passa pel seu municipi, i, per tant, cada associació es farà càrrec de la visita al seu trosset de canal quan les escoles així ho demanin. Hem treballat en conjunt perquè hem pensat que era la manera de fer veure al territori, a la gent, de que des del Canal d'Urgell hi ha voluntat de treballar pel territori. Que potser aquesta voluntat fins ara no s'havia acabat d'expressar de forma clara. És a dir, la Plataforma Canal Viu va aparèixer fa 5 anys perquè realment s'havia arribat a un punt crític, hi havia una crisi. Semblava que el Canal d'Urgell no s'estimés el territori i passava de les seues banquetes i no més s'ocupava de la infraestructura, però ells mateixos han pogut comprovar, de 2 anys cap aquí, que la manera de treballar de la Comunitat General de Regants ha canviat. I a través de la Fundació aquesta voluntat s'ha fet palesa.
Molt bé. La Maribel Pedrol, que avui fa el paper d'entrevistada com a responsable de la Fundació Canal d'Urgell i en aquest nou rol de dinamitzar i de tornar-li a donar impuls als espais culturals del Canal d'Urgell. Maribel, per acabar, quina ha sigut la reacció de la gent quan heu plantejat aquest nou projecte de tornar a donar l'embranzida als espais culturals del Canal d'Urgell? Quina rebuda ha tingut el territori amb aquests 3 mesos que deus portar ja una altra vegada al capdavant d'aquest projecte?
Clar, tornar a veure aquell espai de baix ple de gent és una gran satisfacció. Jo crec que la gent està contenta. El que passa és que, clar, estem en un període un pèl complicat. És a dir, tampoc ni la gent surt ni la gent expressa tot el que voldria explicar amb la mateixa llibertat ni amb la mateixa facilitat que ho feia abans. Hem anat tinguent visites, la cosa es va reactivant, la gent que ve contenta de que tornem a estar en aquest món, però, clar, tot comença molt a poc i tothom va amb molts peus de plom. Però, bueno, els primers... Com dir-ho?
Els primers impactes...
que hem tingut han sigut molt positius.
Molt bé, doncs enhorabona.
Moltes gràcies.
Maribel Pedrol, moltíssima sort, moltíssims encerts amb aquesta nova etapa professional.
Gràcies.
Al capdavant dels espais culturals del Canal d'Urgell i en aquesta nova fase liderats per la Fundació Canal d'Urgell. Molta sort i molts encerts.
Ah, i per cert, que us han portat entrades.
Ah, sí?
Sí, 5 entrades dobles per la gent que... No sé si farem concurs, si no farem concurs, però des de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell us regalem les entrades al Fent Ruta perquè les pugueu sortejar.
Doncs estigueu atents, oients, que al final de tot del programa, després de treure el nas per la finestra, recuperarem la secció del concurs del Fent Ruta amb aquestes 5 entrades dobles i haureu de participar al concurs entrant al nostre lloc web www.radiobalaguer.cat.
Moltes gràcies.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I en aquesta nova temporada també tindrem l'Espai del Fent Camí, una secció conjunta amb el programa d'excursionisme Camins del Pla i la Muntanya que ens preparen el Nil Ortiz i la Clara Etxuar del Centre Excursionista de Balaguer. Aprofitant que amb la Maribel hem anat fins a la Plana d'Urgell per parlar del Canal d'Urgell, avui el Nil i la Clara han anat fins a Ibars d'Urgell per a fer-nos descobrir el seu estany, tot fent senderisme. Us deixem amb el Fent Camí.
Camins del Pla i la Muntanya presenta Volta a l'Estany, un reportatge sobre l'estany d'Ibars i Vilassana.
Te diria jo per les meves veritats que no me queda ni la mura de vergonya que ja deixa tot sol que em pes de pe camin morir cada net.
L'estany d'Ibars d'Urgell i Vilassana és una llacuna situada a la comarca del Pla d'Urgell. Es tracta d'un espai natural recuperat l'any 2005 després que hagués estat dessecat als anys 50. Avui en dia és la tercera zona humida més important de Catalunya.
passades esqueles d'arribat en mar. Cada gota de pluja en troset que se cola pesurats per a mi a pet. De carrers que ven darrer, per davant en demora en infinitats que mos ulls no veiran, faran no any de ser.
Antigament, la plana de Lleida era considerada una terra molt hostil. Es coneixia com el clot del dimoni o clot de l'infern a causa de les condicions climatològiques, amb temperatures extremes, estius calorosos i hiverns amb intenses boires llebradores. Originàriament, l'Estany era una llacuna endorreica amb una important concentració salina.
Eduard Ribes Salvia, guia turístic i atenció al visitant del Consorci de l'Estany d'Ibars i Vilassana.
Llavors s'anomenava la llacuna d'Utxafava. I de fet era una zona on hi havia salines. Aquí hi havia molta sal i s'aprofitava per la venda i el comerç de la sal. Era una època també que hi havia problemes amb el paludisme i malària, on molta gent es moria d'aquestes enfermetats. I de fet, el canvi curiós de la població del cantó, d'aquí el cantó que tenim, que forma part de l'Estany, antigament era Utxafava i va canviar a dir-se Vilassana, perquè la gent li marxessin les calories d'aquestes enfermetats. Vila de població i Sana, que estan tots bé, com un gitjol.
La construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX i la consegüent transformació en regadiu de bona part de la plana d'Urgell va suposar un canvi progressiu, però intens, de les característiques físiques i biològiques de l'antic estany.
En efecte, la transformació d'una agricultura de secà a regadiu va suposar que l'estany es convertís en una conca receptora d'aigües sobrants del rec i que es produís un augment de la seva superfície.
I a principis del segle XX va ser, podríem dir, l'època daurada de l'estany. Amb aquest estany que es va formar gran, la gent es dedicava a la pesca, a l'anguila, perquè bueno, era molt preuada, no? I hi havia molta anguila aquí, i a la caça. Aquí hi havia moltes caceres d'ànecs i fotges, calcinent, i l'entorn de l'estany es va convertir en una zona de turisme cinegètic de caça molt important. I aquí ha vingut gent famosa de l'època, el doctor Puigverd, el doctor Barraquer, el Lluís Companys, el Porcioles, que havia sigut alcalde de Barcelona. Vull dir que molta gent de l'alta burgesia, política, empresarial, etc., venint aquí a l'Estany a fer trobades i caceres i menjars.
El buit que es queda dins, l'essència, el forat dels genuïns, de consciència, del que va ser i no serem. Caminant les passes que retornen abatzegades, el temps que no...
Per la gent dels pobles del voltant, l'Estany va esdevenir el seu lloc d'oci, el seu lloc de referència. Durant uns quants decennis, l'Estany posava el Pla d'Urgell al mapa, però van aparèixer els intents per assecar-lo i guanyar l'espai com a terra de conreu.
Tanmateix, als anys 50, una empresa ben situada amb la dictadura va aconseguir les autoritzacions i ajudes per expropiar, executar el projecte per assecar l'estany i vendre les terres com a finques agrícoles en contra de la voluntat de la majoria dels veïns.
La idea col·lectiva de l'estany va perdurar en la memòria de la població i va ser el motor que va posar en marxa la recuperació de l'estany. Malgrat haver aconseguit comprar totes les finques, es va haver d'iniciar un procés de drenatges per extraure la salinitat de la terra.
Cal escriure cada vers i lletrejar cada paraula, no s'oblidi l'univers que hem vingut per retrobar-la.
La recuperació de l'estany, iniciada el 2005, s'ha traduït en el retorn de les condicions ecològiques i paisatgístiques, la recuperació d'una part de la memòria cultural i d'un estil de vida, l'enriquiment de la biodiversitat i una oportunitat per al desenvolupament socioeconòmic del territori.
L'abril del 2019, i per commemorar els 10 anys del reompliment de l'estany, obria les portes Calcinent, el centre d'interpretació de l'estany. La masia, construïda a començaments del segle XX, va ser el nucli principal de la vida social i econòmica de l'estany i avui en dia torna a ser la porta d'entrada de tots els visitants.
Volta a l'estany, un reportatge de Camins del Pla i la Muntanya.
Al voltant de l'estany s'hi troben diversos miradors amb panoràmiques i també aguaits, alguns construïts amb tàpia, un sistema de construcció tradicional. La Torre de l'Estany és un dels llocs d'observació de la vegetació i la fauna de l'entorn situada en un punt estratègic i privilegiat.
Les transformacions que ha viscut l'estany han fet que les primeres espècies no s'hagin mantingut fins a dia d'avui, sinó que han anat variant. La fauna de medis aquàtics és molt dinàmica i està acostumada a aprofitar aquells espais que temporalment reuneixen unes condicions determinades.
Joan Estrada Bonell, biòleg especialitzat en seguiment de fauna i vegetació.
El primer any, l'espai que ho van col·legiar va ser el camp més llargues i el corriol petit. El segon any, que hi va haver una miqueta més de nivell, el corriol petit, que té les potes molt curtes, va desaparèixer i el camp més llargues es va fer molt abundant. I van començar a aparèixer els primers cabussets. Llavors, el tercer any, que el nivell ja va ser màxim...
Durant la ruta ja es troben diversos punts d'observació d'aus i d'interès fotogràfic. Algunes de les espècies s'alimenten dels conreus del voltant i aprofiten l'estany com a joca.
Ara, bàsicament, que el nivell està alt, doncs veurem les fotges i els anescolls verds, que són les dues espècies més, en aquests moments, més abundants. Estan començant a arribar ja algunes de les espècies que passaran l'hivern aquí, com l'ànec cullerot, i llavors també és molt fàcil veure aquests dies les gavines. També hi ha una joca important d'esplugabous.
Volta a l'estany, un reportatge de Camins del Pla i la Muntanya.
Al cantó est de l'estany s'hi troba el canyissar de depuració, un espai on el canyís filtra les aigües que venen del canal d'Urgell i resten els sediments.
L'estany ha esdevingut el principal punt d'hivernació d'aus aquàtiques, però també és de gran importància el conjunt d'aus migratòries que es troben al canyissar de depuració.
Sergi Sales Asensio, anellador titulat i ornitòleg de la Fundació Plegadis.
Per tant, no només és un refugi per aus aquàtiques, sinó potser el més important és el que la comunitat d'ocells que viuen on estem ara treballant, que és aquí la comunitat de canyissar i boga, els canyissars inundats que hi ha al voltant de l'estany. On tenim espècies d'ocells com la buscarla mostatxuda, la mallarenga de bigotis, el buscarle comú, que tota la població, no només de Lleida, sinó de tot Catalunya, està concentrada aquí. Estem parlant d'espècies que a Catalunya deuen haver menys de 20 parelles i tot està concentrat aquí. Però si a vegades aquest tipus d'hàbitat que sempre s'ha menyspreat, un canyissar, que és una cosa que podem cremar, podem fer el que vulguem, però al final resulta que s'han tenint totes les espècies prioritàries d'aquí, de l'estany. I bueno, també tenen la sort que s'han voltat de secans, que és l'espai amb major riquesa d'espècies singulars que tenim d'ocells de tot Catalunya.
L'estany d'Ivars i Vilassana és un paratge ric en diversitat d'aus. En pocs anys, després de la recuperació, s'hi han detectat unes 260 espècies d'ocells.
Clar, nosaltres estem treballant des de l'any 2006, que es va inundar el canyissar, i no deixa de ser una eina d'estudi per valorar la gestió i la qualitat de l'espai. Llavors, des del 2006, portem anellats al voltant d'uns 60.000 ocells, que és un dels principals llocs actualment de seguiment de campanyes i manejament que es fa a tot Catalunya.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau.
Amb el fred i la boira, a l'hivern, els espais de Ponent esdevenen una terra inhòspita per les aus migratòries. Però puntualment, cada estiu retornen quan tot just creu els Pirineus, albiren l'estany des del cel com un mirall.
Durant els mesos de tardor és quan es concentra la campanya d'anellament d'aus a l'estany, amb jornades de portes obertes per acostar aquesta tasca a tota la població.
Un dels conceptes que tenim molt clar és que l'anellament és una eina científica, però també de tinta que està vessant, divulgativa, explicativa, perquè al final, això ho parlàvem en molts temes, si els agents locals no es poden implicar, no poden conèixer, no poden apreciar el que tenen, difícilment ho podrem protegir. Per tant, trobo que tan important és la vessant científica que estem fent d'això i vindre a fer aquest treball, com que tinguem jornades a portes obertes perquè la gent pugui descobrir el que s'està fent.
Molts dels assistents a l'estany són persones d'arreu del món. El turisme ornitològic a casa nostra és un sector a l'alça i cada cop més valorat a nivell internacional.
Però països com el Regne Unit és una afició que aglutina milions de persones. I aquesta gent, el gran objectiu al final quan viatgen és veure espais i espècies noves. Precisament, com hem parlat abans, el més interessant de Catalunya o el més interessant és els secans de Lleida i el seu entorn. Què vol dir? Que nosaltres tenim moltes visites de gent de molts països. Aquí hem portat gent d'Índia, del Japó, alemanys, anglesos... De fet, és un gran complement a fer una jornada de visites als secans i acabar fent una visita a l'estany.
Volta a l'Estany, un reportatge de Camins del Pla i la Muntanya.
Warm, why is it warm in the storm?
El 2020 es va anar fent un seguiment ambiental i es va observar com els primers anys de la nova vida de l'estany es va evitar molt ràpid, però darrerament hi havia hagut una situació d'estrès. Per salvar l'estany, es va fer un buidatge parcial, baixant la cota 1,5 metres per aconseguir estar com estava en el seu inici.
Tot i la importància en termes naturalístics, l'estany s'ha dissenyat també per fer-ne un ús públic. Ha tornat a ser un lloc social estimat pels veïns i visitants del territori.
El camp de vigilar una mica és que l'èxit de l'estany no l'acabi matant. Vull dir que no acabem, per voler exprimir al màxim l'ús públic de l'estany, no acabem descuidant l'estany pròpiament i el seu valor natural, que diguem, realment hem de ser conscients que l'estany té uns valors naturals, que la gestió de l'estany ha de ser per preservar els valors naturals, que nosaltres hem de fer un ús públic, és evident, però que hem de vigilar que l'ús públic no pot estar per sobre els valors de conservació de l'estany.
Parlar de l'estany d'Ivars i Vilassana és parlar d'un projecte de recuperació de l'entorn natural a les Terres de Lleida.
Avui en dia, en aquest espai, es fomenten els valors naturalístics entre la població per aconseguir preservar un patrimoni de valor incalculable.
Warm, why is it warm in the storm? Out in the storm.
Ràdio Balaguer us ofereix Volta a l'Estany, un reportatge del programa Camins del Pla i la Muntanya, produït i realitzat per Clara Atzuar Cortés i Nil Ortiz Baldomà, amb la participació d'Eduard Ribes Albia, Joan Estrada Bonell, Sergi Sales Asensio i Àlex Rosanes Iscart. Agraïments a l'equip de Ràdio Balaguer.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
Arriba el moment de treure el nas per la finestra, oi que sí, Maribel?
Pues sí. Companys, bon dia a tothom. Estic supercontenta de tornar-nos a trobar una temporada més, perquè després del descans de vacances, el nostre espai Traiem el nas per la finestra, comencem una nova temporada. I us faré 5 cèntims cada mes de les activitats culturals, festives i turístiques més destacades de la nostra comarca i els seus voltants del mes que tirem endavant. Abans d'acabar el setembre i d'encetar el nou mes, ja comencen les activitats lúdiques ben a prop nostre. Així, del 30 de setembre fins al 3 d'octubre, a Montgai, el Sobre la màgia i l'encant. Celebren el 13è Festival de Màgia al Carrer amb la presentació a càrrec del Mago Fèlix i la cloenda amb el màgic Andreu i els Tetes Pallassos. 4 dies de rauxa, disbauxa, rialles i, sobretot, màgia i il·lusió, que una trentena de mags amb una setantena de funcions oferiran al públic assistent en 10 punts diferents distribuïts per tot el poble. Podeu trobar tot el programa detallat a la web mongai.cat. Seguint amb les fires, però canviant de ram, ens podem atansar fins al Farràs, on el mateix cap de setmana es farà la 27a Fira del Préssec amb molts actes, personalitats, tallers i xerrades. El dissabte dia 2 podeu passar el dia assistint als tallers de cuina de les mestresses del poble i de l'Ada Parellada, a la inauguració de la fira a càrrec de la Laura Borràs, o bé passejar per les paradetes acompanyats del senyor Posto, i tancar amb la batucada a càrrec del grup IDN Fotli Fort, seguit de l'actuació del grup de versions Juniors tota la plaça Sant Pere. El diumenge dia 3, la festa i la gresca continua amb una caminada pel terme municipal, els tallers de cuina a càrrec de les mestresses i del cuiner Pol Cura de Juan, fill del poble, i amb la cloenda de la fira a càrrec de la Maria Pau Huguet. Durant els 2 dies es farà ruta per diferents indrets del poble amb un trenet turístic de les 11 fins a les 2 i de les 4 de la tarda fins a les 8, amb sortida i arribada des del carrer de la Trinitat i amb visites guiades a l'Escola Agrària i al celler La Gravera. Podeu trobar tota la informació dels horaris i de les activitats a la pàgina web de l'Ajuntament, alfarràs.cat. I ja que comencem alegrets i tips, continuem la festa amb la segona part de la Festa Major 2 de Balaguer i coincideix amb el Festival Forna de Balaguer. El dia 2 encetem el mes amb la inauguració a les 12 hores del migdia de la Casa Museu Leandre Cristòfol. I el dia 3, a la mateixa hora, al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, podeu anar a gaudir del concert d'orgue del 23è Festival de Música de Tardor d'Orgues de Ponent i del Pirineu 2021. El concert anirà a càrrec de Marta Infante, mezzosoprano, i Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Per acabar d'arrodonir aquest primer cap de setmana tan intens i ple d'actes, festes i activitats, us proposem que doneu una ullada a la pàgina web de Benvinguts a Pagès, que aquest primer cap de setmana de mes torna. Enguany, la novetat és que la Covid obliga a reservar les activitats a través de la seva pàgina web, benvingutsapagès.cat. I us volem fer saber que podeu gaudir d'activitats arreu del territori de Pagès de Catalunya, però que a la Noguera podeu realitzar visites com a Cal Cabàs, a Boada. Ells mateixos es presenten com una masia que elabora conserves 100% naturals amb productes que ells mateixos produeixen. Els fruiters i els horts són de la pròpia masia, el que fa que la qualitat sigui excepcional. No fan servir cap químic per cuidar la producció ni cap conservant per elaborar els seus productes. També podeu visitar els cellers de Rubió de Sols a Foradada i el del Castell del Remei a Penelles, amb els seus vins i els seus licors. L'explotació frutícola dels germans Terès Viladot, que són els de Cal Petit del Nen a Ivars de la Noguera. I el Pla Oví, una explotació ramadera jove de caire familiar amb unes 450 ovelles de carn que surten a pasturar cada dia en les pastures situades a les odes protegides de l'Zepa i Pein del terme d'Algerri. També us volem recordar que no només trobareu activitats per fer, sinó també tota una llista de restaurants de la comarca que s'han adherit a aquesta iniciativa, com per exemple l'Araqui de Balaguer, lo Pons de Pons, Cal Xirricló de Balaguer, el Dient de Vallfogona i la Llosa de Cubells. Trobareu tota la informació de les visites guiades i l'adreça dels restaurants a la pàgina web benvingutsapagès.cat. I ara, si us sembla, canviem de registre, perquè si el que us agrada són les experiències arqueològiques, com cada any, el primer cap de setmana d'octubre, es presenta una gran oportunitat per conèixer com era la gent de les nostres terres ara fa uns 2.200 anys. El cap de setmana ibèric és l'esdeveniment anual de la Ruta dels Ibers més important i que atreu més visitants als jaciments ibèrics de tot Catalunya. Una festa que retorna a la vida els vestigis de fa més de 2.000 anys, oferint un gran ventall d'activitats al voltant de la cultura ibèrica, amb visites guiades, teatralitzades, tallers, reconstruccions històriques, tasts de menjars i de begudes... Una gran varietat d'opcions per a tots els gustos i tots els públics. Cada any s'escull un tema sobre el qual es centrarà aquesta gran festa, i aquest 21è cap de setmana es dedicarà a les xarxes de comunicació de la societat ibèrica. Es faran activitats a tots els jaciments ibèrics de la Ruta dels Ibers a les 10 del matí. I prop de casa nostra ens queda la Fortalesa dels Vilars d'Arbeca, on es faran visites guiades i degustació del vi a càrrec del celler dels Vilars, a Tornabous, el Molí de l'Espígol, on també hi haurà visites guiades, l'activitat familiar un dia al mercat i degustació de la cervesa ibèrica, a prop d'Agramunt, Almenara, visita guiada, i finalment als Estincells, a Verdú, visita guiada i explicació de les novetats en les xarxes de camins i demostració de les comunicacions visuals entre el poblat ibèric dels Estincells i el Tossal de la Pleta. I sense deixar la història i el patrimoni, aquest octubre també tornen les Jornades Europees de Patrimoni 2021 i aprofitem per fer-vos ressò de les més properes. Així, el dia 8, comencem amb les portes obertes a Tartareu, on podreu descobrir com vivia el senyor del castell i també podreu gaudir dels secrets de l'ermita romànica de Sant Miquel, datada del segle XII. Si passem al dia 9, hi ha jornada de portes obertes al jaciment de la Roca dels Bous a Camarasa i a la Cova Gran de Santa Linya, i també visites guiades a Santa Maria de Gualter a les 11 i a 12:15, i a la tarda us podeu apropar fins a Balaguer i aprofitar per visitar Santa Maria a les 6 de la tarda. El dia 10 d'octubre podreu gaudir de força visites guiades ben a prop les unes de les altres i per a tots els gustos. I comencem a les 11 del matí a Balaguer, on podreu conèixer les noves descobertes arqueològiques del Castell Formós amb visita guiada. A les 12 i a les 5 de la tarda us podeu atansar fins a Vilanova de la Sal, on podreu descobrir les salines de Privà i conèixer la seva història i el procés de recollida de la sal. I si el que us ve de gust és fer un maridatge benedictí, ho podeu fer al monestir de Santa Maria de Gualter a les 11 i a 12:15. Serà un taller fet per l'enòloga del celler de Rubió de Sols, la Judit Sogas. I a les 6 de la tarda podeu anar fins a Castelló de Farfanya, on es farà visita gratuïta a la presó. Si, en canvi, sou més aviat nocturns i el que voleu fer és una descoberta a la llum de la lluna, us podeu apropar fins a Àger, on, de les 10 fins a les 12 de la nit, podreu gaudir d'una visita guiada nocturna a la Col·legiata de Sant Pere d'Àger, amb observació d'estels inclosa. Descobrireu un edifici romànic del segle XI, tot i que també queden restes d'un claustre gòtic del segle XIV. En el marc d'un cel Starlight, astrònoms del PAM us guiaran en els estels per descobrir un dels cels més nets de tota Catalunya. Totes aquestes visites guiades i les activitats les podeu trobar ressenyades a la web patrimoni.gencat.cat. I aprofitant que parlem del COU, recordar-vos que del 8 al 12 d'octubre es realitzarà el 7è Festival d'Astronomia del Montsec amb un munt d'activitats diurnes, nocturnes, de descoberta i d'experimentació, així com tallers, contes i concerts, com el del vespre del dia 9, en el que torna el cicle de la música sota les estrelles, aquest cop amb Joan Masdeu i la Flor de Panical i Whiskins 25 anys. També del 9 al 10 d'octubre, Agramunt celebra la seva Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Aquest és un certamen de referència en el calendari firal català, que se celebra el segon cap de setmana del mes d'octubre. Nascuda l'any 88, a redós d'un mercat del Torró, ha anat evolucionant fins a convertir-se en un punt de trobada del món del dolç i del producte agroalimentari de qualitat, on el Torró i la Xocolata a la Pedra, dos productes puntuals de l'economia d'Agramunt, en segueixen sent l'emblema. La fira disposa de dos espais diferenciats, l'aula del gust, situada al pavelló del dolç, i l'aula del tast, al pavelló gastronòmic. Per la primera, passen des de fa temps els millors professionals de la cuina i la pastisseria amb l'objectiu de tensar el seu mestratge darrere els fogons al públic de la fira, mentre que l'aula del tast està destinada al productor de proximitat per tal que expliqui i ofereixi tastos als visitants. És en el pavelló del dolç on els torronaires i els xocolaters d'Agramunt mostren les seues darreres propostes encaminades a convertir el torró en un postre present a taula durant tot l'any. I més enllà dels pavellons, la fira és al carrer. Al llarg de tot el cap de setmana, hi ha parades d'artesania i agroalimentació pels carrers que porten al centre històric, portes obertes al patrimoni històric i cultural, activitats per als més petits a l'espai Cuinetes i música en viu a les Fotgonetes. En aquest darrer espai és on el visitant trobarà un moment de distensió per seure, menjar, beure, tot gaudint de músics emergents de l'escena catalana. No dubteu en visitar la seva web, firadeltorró.com, per estar al dia dels horaris i les activitats que us ofereixen. I per finalitzar, us volia parlar del concurs internacional de cant líric Germans Pla Ciutat de Balaguer, que aquest octubre celebra el seu desè aniversari, mantenint el seu esperit de sempre. Descobrir noves veus, recolzar les joves promeses i donar a conèixer l'obra i la figura dels Germans Pla, el Josep, el Joan Baptista i el Manel, músics del segle XVIII d'arrels balaguerines, i apropar el cant líric a la ciutadania. Organitzat per l'Associació Cultural Grup d'Art 4 i de caràcter bienal, el concurs és obert a tots els cantants independentment de la seva nacionalitat i la seva edat. Degut a la pandèmia, es desenvoluparà en dues fases: la semifinal, que se celebrarà de forma telemàtica, i la final, que serà presencial al Teatre Municipal de Balaguer el dia 24 d'octubre. I companys i companyes, amics i amigues, fins aquí, acompanyats de música i entre amics, acabem el Traiem el nas per la finestra del mes de setembre, explicant-vos què podeu fer i podeu gaudir durant tots els caps de setmana del mes d'octubre. Us esperem el mes vinent amb més propostes turístiques i culturals per poder gaudir tots de casa nostra. Bon mes i bona ruta.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
Som a Ràdio Balaguer, som al magazín Fent Ruta, el magazín turístic, i enguany recuperem el concurs, ho heu sentit tots, a l'entrevista que li han fet a la Maribel Pedrol, que ens ha portat 5 entrades dobles per visitar els espais culturals del Canal d'Urgell, el centre d'interpretació que explica la transformació de tota la plana d'Urgell durant els darrers 150 anys gràcies a la construcció del canal. Si voleu participar al sorteig, cal que entreu al lloc web de Ràdio Balaguer, que és radiobalaguer.cat, i cliqueu al banner del concurs i ens respongueu correctament aquesta pregunta, que us serà molt fàcil si heu estat atents a l'entrevista. Aquí va la pregunta. En quin moment es va plantejar per primera vegada la construcció del Canal d'Urgell? Repetim. En quin moment es va plantejar per primera vegada la construcció del Canal d'Urgell? Resposta A. L'any 200 abans de Crist, per part dels líders ilergets Indíbil i Mandoni. Resposta B. L'any 1346, per part del comte d'Urgell, en Jaume I. Resposta C. L'any 1746, per part del governador, en Gaspar de Portolà i Rovira. Recordeu que cal participar entrant al web de l'emissora i clicant al banner del concurs. Teniu de temps fins al dilluns 25 d'octubre.
Fent ruta.
I arribem al final del primer Fent Ruta d'aquesta nova temporada i ens acomiadarem tot repassant com ha anat el programa d'avui. En primer lloc hem conversat amb l'Arnau Torrente i la Irma Secanell del FORME, el Festival d'Art Contemporani de Balaguer que tindrà lloc aquest proper mes d'octubre. Seguidament hem parlat amb la Maribel Pedrol dels Espais Culturals del Canal d'Urgell, una institució museística de la que la Maribel n'és la directora des d'aquest passat mes de juny. A l'apartat de Treure el nas per la finestra us hem portat una llarga agenda on destaquen el cap de setmana ibèric, les activitats del Benvinguts a Pagès, el Montgai Màgic o les Jornades Europees de Patrimoni. Seguidament amb el Nil Ortiz i la Clara Etsuar hem anat fent camí fins a l'Estany d'Ibars i a la secció del concurs hem sortejat entrades per anar a visitar la Casa Canal de Mollerussa. Ens acomiadem tot l'equip que ha fet possible el Fent Ruta, el Nil, la Clara, la Maribel, l'Oriol, el Mingo i qui us parle, el Jaume Marbà. En nom de tot l'equip, moltes gràcies un cop més per acompanyar-nos i recordeu que podeu recuperar tots els programes a la carta al web radiobalaguer.cat. Que tingueu un bon octubre i ens veiem en 4 setmanes, aquí, al Fent Ruta, a Ràdio Balaguer.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida i us proposarem concursos que no us podeu perdre.